política, ¿no? El furibundo, el sanguinario y el compañero de partido, ¿no? En el caso de, en el caso del señor Rosell, fue Laporta el que nos dio esa información.
¿Cómo?
Sí, vamos, la gente del entorno del presidente que lo había echado, creo recordar, uh-huh. Y ahí había una persona que usted protegió bastante, un tal Martorell, que fue responsable de seguridad de la ESA y que además tenía, digamos, a su cuidado y era socio suyo, un despacho de detectives que seguía y sigue trabajando con el CNI.
¿Pero qué tiene que ver eso con mandar a una persona no, a prisión decir, no, que, no, que, y tener los dos años de rejas? No
pero
tiene
esto,
nada
es,
que ver
esto
eso.
Es como consecuencia de que hay determinados jueces o determinadas juezas que a cambio de ir al Supremo, como ocurrió a esta señora, que fue la que mandó a la cárcel, pues deciden que, oiga, este señor es un peligro para la seguridad del Estado. Y ella, yo creo que la engañaron porque estaba convencida que de verdad era un peligro. Y claro, como era muy patriota...
Pues, ¿La Mela?
Sí, la señora La Mela.
Nada, era una curiosidad el señor Villarejo. Pues,
porque, no tiene ninguna idea.
Eso ocurrió en su momento. Que me conste, no tengo ninguna idea.
Como habrá visto, fíjese, yo estoy dispuesto a aclararle todo tal. Y es muy curioso que digan que mis testimonios no son creíbles y tal continuamente, pero sin embargo todo lo que se ha publicado se ha verificado como cierto y me siguen llamando a las comisiones al Congreso.
Una curiosidad más, señor, ¿usted por qué lo grababa todo?
Yo no grababa todo.
¿No?
¿Cómo?
No, permítanme que ya lo he dicho mil veces. Ya. Es decir, yo a partir del 2000, el CNI me dijo, oye, estás haciendo operaciones de mucho calado y vamos a monitorizarte las 24 horas y en ocasiones, si no tal, graba tú. Dice, y entonces tú olvídate, me instalaron una serie de dispositivos, sobre todo los teléfonos y tal, en aquella época mucho más adelantado de lo que era. Y yo llegó un momento en que no era consciente, que prueba de ello habrá visto que el 90% de las grabaciones que han filtrado por ahí me incriminan. Es decir, y sirven además para que me abran piezas.
Tienes que ser presidente, pero ¿cómo? Una pregunta también de curiosidad. ¿Cómo grababa?
¿Cómo se activa?
Sí, que
por
el
con
móvil.
Con el teléfono.
Con el móvil. No había nada más.
Sí. No, bueno.
Este móvil que ve usted aquí, que es el que llevo yo.
Bueno,
es objeto
seguro
de la filtración de Pegasus, por ejemplo.
Sin duda.
Y seguramente no solamente de Pegasus, como otros muchos móviles.
Sin duda.
Durante ahora, unos cuantos años, y a mí me han certificado que me chuparon 500 megas de información de este
¿Y usted,
móvil.
¿Y usted cree que ya no lo tiene?
¿Eh? No, sigo pensando que lo tengo. ¿Aún? Pero es que hace muchos años que yo ya no lo hago servir para nada importante.
Yo cada vez que tengo el reunión, o me lo dejo en casa o lo apago y aún así...
Pero
sé
señor
que...
Villarejo, ahora póngase usted en la piel, no digo de usted y de mí ni del señor Basté, de un ciudadano de a pie. ¿Es normal vivir en un estado en donde tienes la sensación de que alguien te puede estar... sacando y violando tu intimidad cada día,
pero
chupando
tu
información?
¿Ustedes los políticos lo permiten?
No, nosotros no lo permitimos.
Sí, lo permiten,
eso.
Permítame. ¿Cómo? Mire, la última vez que yo estuve en el Congreso, les dije a su señoría que permiten y toleran que exista una estructura que se llama CNI, donde hay un 10%, un 15% de gente honorable que hace trabajo tal, pero que el resto hace lo que le da la gana, nadie lo controla, nadie se atreve a controlarlo, y cuando hay, las pocas veces que hay una comisión de secreto, la directora, como ha pasado últimamente, ha dicho, esto no lo puedo contar. Entonces yo le digo a su señoría, oiga, ¿por qué no le dice? Y entonces, ¿a quién se lo cuenta? A Dios. Porque, oiga, si usted no le cuenta una estructura del gobierno a el gobierno... ¿A quién se lo cuenta?
Bueno, pues ya lo tendremos en cuenta para cuando entramos en estado en Cataluña.
Mientras ustedes no se atrevan a ir al fondo del tema y a que haya transparencia, eso sí son las cloacas del Estado. En la medida en que son los que...
¿Y la policía, no?
Pero la policía es mucho más... Pues
estaba, o sea, la policía.
Perdone,
ahí no hay cloacas.
Yo estaba en el Ministerio del Interior. La policía se le utiliza... adecuadamente, siempre como un cordón umbilical del CNI, igual que mucho más la Guardia Civil, que son militares. Es decir, la policía, prueba de ello, es que cada vez que hay un gobierno cambian a todos los jefes. Fíjese, y sin embargo en el CNI no. Le dicen policía política, ahí tienen a Marlaska, que ha cambiado, ha puesto, ha quitado y tal, y así
presidente,
vienen todos, ¿no?
Una última pregunta, porque el presidente...
Sí, os tengo que...
No, la pregunta es...
¿De dónde sacaba usted la información sobre el presidente Artur Mas?
Pues, no, más que del presidente, de todo lo que era, pues era fundamentalmente de, digamos, de gente muy próxima a, en ocasiones a la propia Generalitat, es decir, gente próxima a la familia Pujol, no, no olvidemos ahora de Javier de la Rosa y de tal. Pues yo tuve entrevistas pues, con Piqué Vial, por ejemplo, varias, tuve entrevistas con Félix Puig, que además entonces era concejal de, sí, concejal de Interior, sí. Era concejal de Interior, pero estaba...
¿Y le daba información Félix Puig sobre...
Bueno, no, más que nada sobre Martorell, que era enemigo furibundo suyo, y decía...
¿Puedo explicar qué era Martorell?
Xavier Martorell en su momento fue director general de Seguridad Ciudadana en Cataluña.
Bueno, era el embrión, cargo... si me permite, cargo que usted le dio... Cuando llega Rosell y lo despide del Club de Fútbol Barcelona, usted, aparte del cargo que le dan en un pueblo y tal, al mismo tiempo le dan una serie.
Era una persona que tenía una posición intermedia dentro de la administración.
Pero al mismo tiempo le encargan de lo que eran embriones de un servicio de inteligencia que estaban elaborando, se reúnen con gente del CNI, hacen una serie de gestiones para adquirir equipos de grabaciones.
Yo no tengo constancia de eso, pero en cualquier caso, si esto fuera cierto, estaba dentro de las líneas naturales de un cuerpo de policía que necesita y que tiene un área de información y de investigación, igual que cualquier otra policía. Piensa usted que los Mossos d'Esquadra son 17 o 18 mil policías.
Si me permite,
es una policía que pretendemos que sea integral.
¿No? El grupo pequeño de Mortadelos, que eran de los mozos, tenían un equipo de escucha al lado del ministro. Cada vez que venía los fines de semana y en una de las ocasiones se le detectó una furgoneta y desaparecieron.
No lo sé, a mí lo único que yo recuerdo es que cuando yo era presidente de la Generalitat me encontraba coches por Barcelona de la policía, de la Secretaría de Seguridad del Estado, que decían que me vigilaban para protegerme, cuando yo ya tenía mi propio servicio de seguridad y de protección, que eran los Mossos d'Esquadra, pero me los encontraba por las esquinas de Barcelona. Bueno. Y los Mossos los detectaban y decían, mira, estos son los de la Secretaría de Seguridad que están ahí vigilando.
Fíjese cómo le querían, presidente.
Con mucho cariño.
Presidente, a la marcha.
Con mucho cariño. Son caricias de aquellas que se recuerden.
Sí, sí.
Muchas gracias, vale, presidente.
Artur Mas se ha ido, pues tenía nos había dado un tiempo límite. Pero queríamos hablar también de la figura de la familia Pujol. Nosotros hemos hablado, comisario Villarejo, con Josep Pujol Ferrusola, uno de los hijos del presidente Pujol. Jordi.
Sí, porque en esa información de la cual hablábamos antes, la del 9 de noviembre de 2012, en que aparecían las supuestas cuentas de Artur Mas en Suiza, en esa información también aparecía la familia Pujol. Se decía que los Pujol también disponían de cuentas en Suiza. Por eso nos pusimos en contacto con la familia Pujol, hablamos con Josep Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente, y nos contó que se había encontrado dos veces con usted en Barcelona.
A petición suya, no, en Madrid.
Él habló de una supuesta extorsión, de un chantaje por su parte. Más o menos lo que venía a decir es que usted le había ofrecido apartar a la familia de cualquier investigación judicial si el padre Pujol renegaba del independentismo. Pero más allá de eso, que si quiere luego lo hablamos más detenidamente, Josep Pujol Ferrusola nos ha mandado una pregunta que le quería trasladar a usted. Si le parece, la escuchamos.
Sí.
Vull fer una pregunta concreta al senyor Villarejo, però abans vull fer una mica de preliminars per entendre el context. Ja fa quasi 11 anys que es va publicar a la portada del Mundo el fals informe de l'UDEF, que jo crec que va ser el principi de la causa Pujol. Amb la informació que hem tingut durant tots aquests anys, durant aquests 11 anys, s'ha demostrat que la causa Pujol és la primera de moltes causes de persecució i destrucció de persones i institucions a través de l'ús indegut d'organismes de l'Estat espanyol. Dic indegut perquè, tot i que la policia pot actuar independentment sense ordre judicial, hi ha d'haver indicis sòlids de que s'ha comès algun delicte. I no s'hi val amb les declaracions inventades de testimonis falsos com la senyora Victoria Álvarez, per exemple, no? També és cert, perquè suposo que ho dirà el senyor Villarejo, que l'estiu del 2014 el meu pare fa una declaració explicant doncs, que en nom de la meva mare i dels meus germans hi havia uns fruits, hi havia uns béns a l'estranger, fruit de l'herència del meu avi Florenci. que la va donar a la meva mare i als meus germans, no al meu pare, que ho hem intentat explicar moltes vegades, però bé, sempre hi ha la confusió. És cert també que aquests fons es van regularitzar totalment. I per aconseguir aquestes dades d'aquests fons es van fer un munt d'il·legalitats que, si les nombrem, és interminable, però les conseqüències han estat nefastes per molta gent, en molts casos innocents. El tema de la deixa de l'avi l'hem intentat explicar moltes vegades, però el jutge vol més explicacions i suposo que això ens acabarà portant a judici. Molt bé, però és que això no té res a veure amb la intoxicació, la manipulació, les il·legalitats que es produeixen al voltant del cas Pujol. Tal i com ho demostra, per exemple, l'única sentència que hi ha en aquest tema, que és contra el comissari Villarejo per haver manipulat informació per intentar imputar més delictes. Val? I que tot aquest tema ha servit per alimentar la màquina periodística capitolina, o sigui, la capital de Madrid, contrària a persones que són d'ideologies diferents, com es demostra que potser no només era l'operació en Catalunya, sinó que n'hi havia d'altres. I aquí ve la meva pregunta. Qui dona la instrucció de muntar falsos documents, de contractar falsos testimonis, de difondre materials i mentides que acaben amb els mitjans afins, com per exemple el Mundo, per crear l'alarma social que acaba facilitant la intervenció del fiscal que, com deia aquell, te lo afina?
Como decimos en catalán, ras y curt, ¿quién dio la orden de ir contra los Pujol?
Bueno, antes de nada quisiera contestar al señor Josep Pujol, porque entre otras cosas tuvo la deferencia de mandarme una carta a prisión, ¿no? Lo cual me hizo mucha ilusión que alguien tan significativo dentro de la familia, ¿no? Punto uno, no es cierto que me hayan condenado nunca, yo creo que se ha confundido por una denuncia, por una condena por revelación de secreto, donde precisamente al DAO, al entonces DAO, le condena a un año.
A Eugenio Pino, sí, por entregar el pendrive con información de la familia Pujol que no fue capaz de explicar de dónde había sacado.
Efectivamente, no, bueno, se lo había dado al señor Martín Blas del contenido del ordenador de Método 3. Lo que sí debo decir dos cosas. Las dos veces que el señor Josep Pujol se entrevistó conmigo, fue muy agradable. Fue además como consecuencia de que el abogado de Indra, donde él trabajaba entonces, porque era representante de Moscú, de esa firma, me pidió entrevistarme. Y me pidió dos cosas, además de eso que hemos hablado. Una, resolver el tema de los 20 millones que había cobrado por su, por la venta que hizo a Indra de una consultoría, Europrice, no recuerdo ahora el nombre, que casualmente empezó a facturar en Cataluña cuando él la vendió, y dos, agradecerme en un gran conflicto que él tuvo unos años antes, cuando en compañía de un amigo suyo piloto y con dos travestis, pues se pasaron de determinada sustancia y el señor se murió de un infarto, y entonces hubo que sacarlo de aquel atolladero, y a mí me encargó el CNI que ayudara porque era un hijo de Pujol. Entonces eso me lo agradeció, y es cierto que durante esas entrevistas él me dijo que cómo podía ayudar y cómo tal. Y dije, mira, de entrada tienes que explicar de dónde ha sacado tu hermano 2.000 millones de euros para hacer inversiones en Banco Santander y en el grupo Prisa, que compró los edificios y tal.
Un caso que ha quedado descartado.
Bueno, fíjese que alucinante, ¿no? Es decir, no interesa a la justicia española saber de dónde han salido 2.000 millones que han terminado en el circuito económico, pero claro, oiga, ¿quién se atreve a ir contra el señor Botín o quién se atreve a ir contra el grupo Prisa, ¿no? Pero bueno, eso es una evidencia de que eso no importa, ¿no? Entonces, es cierto que estaban preocupados. ¿Por qué? Porque en aquel momento habían aparecido fuertes sumas de dinero en México, en un hotel que compraron y que inauguraron en Argentina, en Rosario, yo estuve allí, ¿verdad? En Estados Unidos, en fin, había una ingente cantidad de dinero imposible de explicar por una procedencia lógica y normal, y dije, mira, yo puedo transmitir lo que tú me pides de ayuda y tal. Me constaba que su padre había hablado con la corona precisamente en este sentido, para pedir ayuda, y que el director del CNI era partidario de que no se indagara en cuentas como Soleado, etcétera, etcétera, donde estaba el Puyol padre, y dije, hay una cosa muy simple, darnos información de otro grupo que creas que es más virulento o más partidario de la independencia por métodos más radicales, me dijo Esquerra y tal, y, pues dame información de Esquerra, y yo encantado con transmitírsela y tal. Y eso fue todo.
Usted le ofreció liberarles, por así decirlo, bueno, de todas las causas judiciales que en ese momento empezaban a salpicarles a cambio de que ofrecieran información de Esquerra Republicana, trapos sucios.
Si me permite, está interpretando lo que estoy diciendo de una manera un poco laxa. Estoy diciendo que yo transmitiría esa petición con alguna, digamos, con alguna razón de peso, como podría ser esa. No que iba a arreglar nada, porque yo no tenía capacidad de arreglar nada. Yo solamente era un elemento de transmisión que imagino que con ese criterio había pedido la entrevista conmigo.
Pero usted afirma, por ejemplo, que Pujol padre ha dicho tenía cuentas en Soleado, en la cuenta Soleado, donde supuestamente usted ha dicho en otras ocasiones que también el rey emérito tenía cuentas ahí. Fuera como fuera.
Yo no he hablado del rey emérito, yo he hablado de altas instituciones del Estado.
¿Eso se ha demostrado en algún momento que así fuera?
Bueno, lamentablemente. Así se ha demostrado en la Gürtel cuando se detuvo Arturo Fasana, que era el que manejaba esa cuenta, y cuando obviamente el director del CNI decidió callarme, encerrarme y aniquilarme, porque en la nota en vía de inteligencia hablaba del riesgo de la cuenta Soleado.
Una pregunta, el dinero de los Pujol en Andorra, esos 4 millones famosos, estaban en la BPA, la famosa banca privada de Andorra. Sí. Sus propietarios han denunciado que había agentes del Ministerio del Interior que les extorsionaran para que vulneraran el secreto bancario y les pasaran información sobre las cuentas de los Pujol. ¿Usted participó en esa extorsión?
No, en absoluto. Y además, es más, no solamente no participé, sino que hice una nota de inteligencia diciendo que era problemático, cuanto menos, el que un señor, que además no tenía por qué actuar en este caso, que era el señor Martín Blas, el responsable de asuntos internos, se entrevistara, como se entrevistó con el director general en Villamagna, para, digamos, después de haber sido presionado, por lo visto, por el asesor o el agregado de la Embajada de Andorra, etcétera, etcétera, para que diera una información a cambio de perdonarle el tema. Yo entendí que eso era una injerencia en un país soberano, por muy pequeño que fuera, que era Andorra, y eso fue una de las causas por las cuales fueron contra mí.
Y el banco, la banca privada de Andorra, recordemos que fue posteriormente acusada de blanqueo de capitales por el gobierno norteamericano, cerró. Los propietarios lo cerraron. Los propietarios denuncian que las autoridades españolas intoxicaron a los americanos para que acusaran falsamente al BPA. ¿Usted le consta todo esto?
Bueno, incluso hay un comandante, imagino que ya habrá ascendido, teniente coronel, que se llama Basilio, que él públicamente ha reconocido que fue él el que contactó con el servicio de inteligencia, digamos, con el FBI, con tal Malbarri, que por cierto, amigo mío, yo le conocía y tal, y que él había pedido la actuación esa que motivó todo eso.
Para ir acabando, Xavier Trías, el Mundo publicó la supuesta cuenta en Andorra de Xavier Trías tan solo 7 meses antes de las elecciones municipales, que él, cuando era él todavía alcalde de Barcelona, que acabaría perdiendo. Esa exclusiva del Mundo también resultó ser una mentira. ¿Usted participó en esa operación? Porque en RAC 1 dijimos que esa información la había facilitado un policía francés que trabajaba como informante para la policía. ¿Usted conocía a esa gente? ¿Le captó usted?
No, yo no le conocía. Trabajaba para la Comisaría General de Información. Creo recordar que trabajaba en lo que se llamaba Fronteras y tal, que es un organismo en Francia con una gran autonomía, todo lo que es el tema de fronteras. Y a mí me dio la impresión de que le dieron de apretar pidiéndole cosas y con las urgencias no comprobaron que era un dato inexacto. Yo creo que el error lo comete el ministro, porque creo que fue él el que filtró el
Fernández
tema.
Díaz.
Sí, a los responsables, no sé si fue del Mundo. Lázaro, Fernando Lázaro, que era un hombre, además era un buen profesional, hasta que trabajó ya para el Ministerio del Interior y para el CNI de una manera descarada. Yo creo que no comprobó algo tan simple como que la nomenclatura de la cuenta ni siquiera correspondía con el banco.
Había dos fuentes que confirmaron a nuestra emisora RACU que cobró ese policía francés, ese agente francés, 25.000 euros de fondos reservados por esa información falsa.
No tengo ni idea, o sea, yo no le pagué. Si es eso, yo no le pagué. Vale. Lo que sí le puedo asegurar es que existía, como luego se comprobó, cuentas en el extranjero de la familia de Trías, como consecuencia de una venta que habían hecho unos laboratorios, etcétera, etcétera, y que ese dinero que lo cobraron en el extranjero...
Pero aquella fue cuenta publicada, era falsa absolutamente.
No, existían cuentas, pero como no daban con ella, anticiparon una errónea cuando ciertamente sí es verdad
que había
cuentas de la familia de él en el extranjero.
De la familia de él.
De la familia de él y, obviamente, donde él era uno de los titulares.
¿Ah, sí?
Vamos, eso es la información que yo tuve, que yo la supe después, pero que, obviamente, ni intervine ni tal.
Y que nunca se ha comprobado a nivel judicial, por lo menos.
Creo que sí se publicó algo en ese sentido.
Que se publicara no quiere decir que se comprobara judicialmente.
Si me entiendes, el problema que yo siempre he tenido, digo problema porque es así, como agente de inteligencia, es que yo me limito a hacer notas de inteligencia que luego terminan en unidades que comprueban y si son veraces o si se puede demostrar, se judicializan. Es decir,
eso no pasó en el caso de Trías.
En el caso de Trías me da la impresión de que no ocurrió.
Una pregunta y acabamos ya. ¿Usted no tiene previsto escribir sus memorias?
De alguna manera le puedo asegurar que no he descartado esa opción, sobre todo por una cuestión fundamental, y es porque usted lo ha dicho además al principio, me han tildado de corrupto, de tal y cual, y claro, cuando alguien me pregunta, ¿eres un corrupto, eres un torturador, eres un tal?, ya en la pregunta ya va implícito todo, es como antiguamente se decía, ¿eres un borracho?, contestar a lo que contestaras ya estabas contaminado, ¿no? Yo quiero que por lo menos mi familia conozca lo que he hecho, lo que les he mantenido en secreto tantos años, y le puedo asegurar que varios intentos que ha habido para de plataformas y tal, serias y tal, con mi abogado, que es el que lleva estas cuestiones, inmediatamente han aparecido señores de negro asustándolos y digamos, y pidiéndole. Por lo tanto, al final, si publico algo, terminaré de publicar el libro y lo publicaré yo, o por lo menos se lo daré a mi familia para que en su momento ellos lo hagan público.
Comisario Villarejo, muchísimas gracias. Mañana más.
Bueno, pues mañana
más.
¿Mañana qué toca?
Mañana más.
Ahí va. Bueno. Pues me tienen a su disposición.
Gracias.
Hola, Teresa Cunillera, bon dia, eh? Hola, Mònica Terribas, que no tenim res abans.
Bon dia.
La Mònica fa estona que està anotant coses. Porta tres folis al Màrius Carol apuntant coses. La Teresa Cunillera va observant i va apuntant. El Josep Martí, ni t'ho explico. I el Miquel Samper també. Ara ens hem acomiadat d'aquesta conversa amb Villarejo dient mañana más.
Demà què fas?
Un moment.
Bueno, más difícil todavía.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Seu al volant d'un Toyota Yaris Electric Hybrid. Deixa't captivar per la tecnologia híbrida més eficient i els seus sistemes avançats d'assistència a la conducció. Toyota Yaris Electric Hybrid. Dissenyat per a la ciutat. Preparat per a molt més. Més informació a toyota.es.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
Que ja te'n penedeixes d'haver dit a la tornada m'apunto al gimnàs. És tan cert com que Aldi és fàcil comprar frescos i marques pròpies per molt poc gràcies a les nostres més de 30 ofertes setmanals. Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com 800 grams de llagostins a només 5,99. Així de fàcil, així d'Aldi.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti.
Estemos conectados.
Amb Gestel, fibra boníssima i mòbil per 43,95. Preu definitiu. Truca al 1510.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, te ofrecemos todo tipo de soluciones para ayudarte a reducir tus emisiones y tu consumo. Porque todos los hogares pueden ser sostenibles, y el tuyo también. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Busques idees fresques pel teu negoci? Al BID Barcelona tens la resposta, perquè hi trobaràs solucions per diferenciar-te i créixer amb la teva empresa o negoci. Potencia la teva activitat, innova i fes networking. T'esperem el 4 i 5 d'octubre a BID Barcelona, al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Preparat per escoltar una cosa extraordinària de les rentadores connectades Haier? Gràcies a les seves funcions d'intel·ligència artificial, ajusten automàticament el programa de rentat per una major eficàcia i estalvi d'energia. Emporta't ara fins a 300 euros de regal al comprar la teva rentadora Haier. Haier, número 1 del món en grans electrodomèstics. Consulta condicions i més informació a Haier.es.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Avui, amb l'advocat Miquel Samper, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Josep Martí, Mònica Terribas i Màrius Carol.
Són les 10 i 26 minuts. Ara comentem aquesta conversa, però abans us dic que demà hi haurà una altra trobada, una altra cara a cara. Escoltem.
Aquest dimarts, al món a RAC1...
¿Usted ha hablado alguna vez con Pablo Iglesias?
No.
No.
Señor Villarejo, buenos días.
Buenos días.
Usted ha sido policía muchísimos años. Empezó en la lucha antiterrorista. Esta pregunta se la tengo que hacer. ¿Ha torturado a alguien alguna vez?
José Manuel Villarejo y Pablo Iglesias, cara a cara.
RAC1. Tots som u.
És l'última, eh? Perquè no fa una gira.
Hi ha una expressió catalana que diu que podríem canviar-la, que és que del Villarejo i del porc s'aprofita tot.
Sí. Què dius, Màrius? Però anaves apuntant tota l'estona. Aviam, Màrius.
Anava apuntant perquè... Què fa el Villarejo? Villarejo, per què dona aquesta entrevista? Suposo, primer, jo crec que l'excita situar-se davant d'Artur Mas, personatge que no coneix, personatge que ha ajudat a destruir, i jo crec que això li porta, diguem, una pujada d'adrenalina. Estem un personatge que no és igual que els altres. És un personatge, doncs, que bona part de la seva vida s'ha dedicat a furgar a les vides dels altres, algunes a arruïnar-les, encara que no hi hagués res delictiu com perquè hagués d'actuar, no? Llavors, hi ha coses que són llocs comuns. Sí, el menys interessant d'ell és atacar tota l'estona el Sant Roldán i el CNI. És a dir, la policia, hi ha moments que sembla que... No? El Ministeri de l'Interior, fixa-t'hi que al final sí, l'ataca una mica, però ell, tota la seva guerra, és amb Sant Roldán. Per què? Perquè és qui li ha complicat la vida. O sigui, el CNI, per ell, són els més dolents de tots. I jo crec que li tira tota la porqueria que pot, entre altres coses, perquè els serveis d'intel·ligència el tenen difícil per defensar-se. Entre altres coses, perquè han vingut al món a callar, no assenyalar ningú, no? I jo crec que aquesta és una mica... El que sempre veus en el personatge és que més enllà de fer la brometa i tal, intentar doncs, deixar malament a Rajoy, que és veritat que era un personatge que intentava no prendre decisions i passar sempre les responsabilitats als altres... però l'enemic que ell centra és Sant Roldán, és el CNI i la vicepresidenta del govern, Sáenz de Santa Maria, no? Jo crec que aquí el tret no està ben senyalat, no? Qui posa en marxa l'Operació Catalunya? Jo crec que aquesta és la part més interessant de la conversa. Perquè això comença en el moment en què Artur Mas torna a convocar eleccions amb la creença de que tindrà una majoria absoluta. I això suposo que en aquests moments doncs el PP els hi fa por. I, però clar, com justifiques que el que pugui tenir un partit majoria absoluta et fa posar en marxa doncs els aparells més foscos de l'Estat, no? Però ell reconeix que allà estava, eh? I ell reconeix que allà comença l'Operació Catalunya. I la manera de justificar-ho és dir, no, perquè hi havia empresaris catalans que estaven molt preocupats perquè els hi passaven del 3% al 7%. Això que ha quedat aquí, això, aviam, té algun document? Hi ha algú que testimoni alguna cosa, no? I fixa-t'hi una altra cosa curiosa. Tota l'estona està intentant dir que Pujol estava emparat per la corona. És una cosa que ha anat repetint. Ha intentat, diguem, situar de rebot a la corona en la diana, no? Jo crec que és molt interessant la conversa amb Artur Mas. Jo crec que una altra cosa que ha dit que em sembla important és que el Barça era vist com
un element estructurador,
com un agent al servei de l'independentisme, i fins i tot doncs arriba a dir una cosa que em consta que és certa, que és que en algun moment es va voler que algú, no dic que la institució pagués alguns informes, alguns treballs, etc, per la Generalitat. Però de tot això que són coses que, en fi, que tenen, poden ser relativament importants, en fessin l'Operació Catalunya, això jo crec que encara hi ha molta part per investigar. Jo crec que estem, diguem, a mig camí. O sigui, jo crec que sabem coses, però encara el relat total no el tenim.
Jo crec que és un empastifador professional, és a dir, per exemple, amb el tema del Sandro, li diu que ha sigut la porta, bueno, l'entorn, que l'entorn de la porta poden ser 50.484 persones. Parla de Martorell, de Xavier Martorell, que va ser el director de Seguretat, doncs clar, és allò que embolica, que fa fora i empastifa, que res no queda. A mi, Josep Martí, Mònica Terribas, Miquel Samper, Teresa Cunillera. Endavant, vinga.
Josep, bueno, escoltar una hora a un sinvergüenza dona per a molt.
Oh, que vergonya.
Espero que no diguis... No, sinvergüenza. Oh. Estem molt a favor de sinvergüenza.
Sinvergüenza és una paraula que l'hauríem de fer...
Però l'origen de la paraula...
La va posar un poquí al mercat i jo li compro.
Els catalans som gent tan moderada que el que per un castellà és que no tens gens de vergonya, aquí és que en tens poca. Sí, sempre hi ha un cert marge de dir, però, home, igual en el fons...
Igual recapacita. Però mira, amb el meu favor diré que home, no, la llengua no cal fer-la servir com si fos un drap. Però quan dius els catalans ne som un sac, que la nostra paraula, per referir-se a un poca vergonya, és un sinvergüenza, i a més crec que té una mica més de duresa i assenyala i fa posar encara més vermell. Però deixant això al marge, aquest és el poca vergonya, el malparit, però és el malparit que Espanya ha fet servir durant molts anys. El va fer servir el CNI, l'ha fet servir la policia, l'ha fet servir una cosa de la que no es parla habitualment, perquè sempre queden al marge, que són les grans corporacions industrials de l'IBEX, no? Encara hi ha algun procediment en marxa. Este tio s'ha fet un patrimoni de 20 i pico milions d'euros, que fent sent policia nacional, que justet fas per a fregir i vestir, diguem-ne, has de fer altres coses a part de fer de policia, perquè sent policia, mosso, policia nacional, guàrdia civil, dona per fregir i vestir i poca cosa més. De tot el que diu... juguen en l'avantatge, l'apuntava la Tere mentre no estàvem en antena, tot el que diu, no hi haurà ningú que surti a dir-li que és mentida, no sortirà el CNI, no sortiran els que maneguen fondos reservats, no sortirà ningú del Ministeri de l'Interior, però juguen l'avantatge de que per poca credibilitat que tinga, crec que tots els que s'han vist a taula sabem que algunes de les coses entre un brollador de mentides també deixa caure coses que encara que sigui per aproximació o per mitja veritat, doncs tenen sentit i val la pena d'escoltar. El drama de l'Operació Catalunya és que els poders de l'Estat encara avui siguen tan reticents a investigar-la de veritat i a fer passar en aquest canalla més hores de les que ja ha passat davant d'un tribunal, perquè aquest canalla l'han indultat per la porta del darrere. És inexplicable que estiga amb llibertat, amb una condemna de 19 anys, per molt que l'hagi recorregut, el fiscal s'hi va oposar. Este tio està en llibertat, este tio sap més coses de les que diu, el que passa és que les que diu no ens les explica. Es comporta davant d'un micro, si tinga un ventilador penjat al sostre, ell defeca al mig de la taula i llavors pues, empastifa tot el que queda en el radi del ventilador. La part inicial, pues, una sarta de mentires, perquè el seu enemic, Màrius, t'ho has dit bé, és Fèlix Roldán, que és qui li va fotre el negoci en l'aire i en qui té les factures pendents, perquè quan diu l'ordre per a que l'1 d'octubre es convertís en una carnisseria, la va donar Zoido. Ell, si Zoido era un far de cavalles que només pensava en menjar, i el seu valor
és aquell que es va posar
el seu valor,
una tanca de cervesa
el valor polític del ministre de l'Interior el dia 1 d'octubre era el de qualsevol número de la Guàrdia Civil o qualsevol agent. Dit d'una altra manera, va donar l'ordre ell, doncs tant se val. L'ordre, la tesi que s'imposa durant molts mesos, estava guanyant el CNI i la pequeñita Soraya Sánchez de Santa Maria, que pensaven que això s'havia de gestionar no fent cas i deixant i convertir-ho en el que havia sigut el 9N o el que havien sigut les consultes d'Arenys per la via de no fer cas, i uns mesos abans de l'octubre s'imposa la tesi de la senyora Cospedal. Si hagués guanyat del tot la Cospedal, haguessin aparegut els tanques per la Diagonal, que era el que volia, i hi havia el pla elaborat. Llavors, aquest senyor ara, que ha estat fa 2 anys a la guerra contra Cospedal, doncs ara el que sembla és que pel que siga, perquè li convé, en esta part de la taula vol fer les paus i apunta cap en un altre cantó. Per tant, l'entrellat no el treus. L'Operació Catalunya, quan neix, no necessites gaire coses. De fet, no necessites periodistes corruptes, un mitjà de comunicació que celebri com un èxit propi que Mas perdés 12 diputats. Això va passar i a la piulada de J. Ramírez, dient per primera vegada celebro un resultat de les eleccions com si sigui un èxit propi. Necessites uns quants policies corruptes i necessites la complicitat d'algun organisme del govern, en aquest cas sempre amb el Ministeri de l'Interior al darrere. Però dir el que diga d'aquest paio, per a mi l'important avui és, escolta, segueix havent, ja fa, no per avui. És a dir, sabem des de fa molt de temps que s'han utilitzat recursos públics, probablement majoritàriament a través del Ministeri de l'Interior, per delinquir. Sabem que aquest poca vergonya té informació i està al carrer. I el que sabem és que per a que s'investigui, doncs un jutge de Madrid a través d'una querella del Sandro Rosell s'han atrevit a posar el peu a la porta. Però el que no hi ha ningú en aquest estat encara és algú que vulgui obrir la porta i dir, ei, es va delinquir recursos públics. I per tant, anem a investigar-ho de veritat. I d'aquí plora la criatura que estiguem escoltant encara en aquest poca vergonya aquí, com si siga algú que les coses que diu les haguéssim d'escoltar.
Són les 38 minuts. Una cosa que us he de dir, Mònica, vas dir tu, m'informen des del Futbol Club Barcelona que el Departament Jurídic ja està al cas d'aquestes declaracions i que demanaran rectificació i que en cas negatiu activarem una querella contra el comissari Villarejo. És a dir, ja hi ha la primera reacció directament d'aquestes paraules, perquè evidentment és fort el que diu del Joan Laporta, i per tant el club tira endavant la possibilitat que hi hagi una querella si no hi ha rectificació per part del comissari Villarejo. Mònica Terribas.
Bé, primer felicitar-te a tu, al món RAC1, al grup Godó per la valentia de fer això. Penso que és un exercici periodístic collonut i per tant, primer felicitar-te a tu i al grup, perquè quan al darrere, evidentment, el senyor Villarejo, si el tinguessis aquí 10 hores més o el que sigui, t'acabaria parlant segur de l'espionatge al grup Godó, dels anys, etcètera. Per tant, felicitats.
Ha dit una cosa, perdona, una cosa que és ja el top de la de ser un Galdes, que es diu, no, si jo no gravava res, em tenien monitoritzat des del 2000, algú, no sé, Déu Nostre Senyor, no sé, algun conserge del Ministeri de l'Interior, ho grava tot el que passa algun al meu voltant. Va.
Perdona, Mònica Terribas.
És una gravadora amb potes.
Sí, jo he dit alguna vegada aquí que era un Diògenes digital, la qual cosa li haurem d'agrair sempre.
Digital.
Sí, li haurem d'agrair sempre. Per què? Perquè és cert, i coincidim, que i per tant t'honora una vegada més, Jordi, l'haver dit, escolta, jo com que no sé quan me l'està colant i quan no, prefereixo fer aquests cares a cares que has fet, perquè les persones que estan tot el dia sobre aquesta informació, les seves víctimes, que són Pablo Iglesias, que són Artur Mas, que són Xavier Trias, etc, el confrontin, no? En aquest sentit, s'ha de subratllar la feina que ha fet, per exemple, el Quico Sallés al Món, on a qui li interessi el tema Villarejo se'n pot anar cap allà o a Público i fer el seguiment de tots i molts àudios que acrediten moltes de les coses que ell diu. Moltes altres són mentida, però moltes estan acreditades pels àudios i pels documents, per exemple, la seva relació amb el CNI. En aquest sentit també el llibre de Carlos Enrique Bayo sobre Villarejo o el documental de les cloaques d'Interior que va fer en el seu dia Media Pro i que cap cadena espanyola va voler emetre. Ja ho he dit aquí moltes vegades, però aquest és un punt que a mi em sembla rellevant. És a dir, quan tenim un poca vergonya, sense vergonya, el que sigui, sobre la taula, un estat que creu que és impecable democràticament i no ha fet ús d'aquests mitjans, el que voldria és investigar-ho a fons i que sortís tot. Què ha fet l'estat? Ha començat a obrir carpetes, fins a 30 carpetes i del cas Villarejo, a través dels seus àudios i de la documentació que li van encautar en el seu dia quan van entrar el 2017 a casa seva, i els judicis que s'han perpetrat fins ara i pel qual hi ha una condemna de 19 anys són judicis menors que tenen a veure amb privats, val? Amb un gabinet d'advocats, amb el cas del marit de l'Anna Rosa Quintana, on ni l'Anna Rosa no va anar al judici oral, etc. I ja l'han condemnat a 19 anys. Però dels judicis importants, que tenen a veure amb el BBVA, que tenen a veure amb altres empreses de l'IBEX, que tenen a veure amb l'Operació Catalunya, que tenen a veure amb totes les mogudes on ha estat involucrat Villarejo, aquí no hi haurà judici oral, o com a mínim s'anirà allargant fins que algú vagi tancant carpetes, val? I això està funcionant així. Per tant, si l'Estat i les clavegueres de l'Estat són innocents, voldrien acreditar que ho són. Resulta que no tenen cap interès en acreditar-ho. La senyora Esperanza Casteleiro, i això si aneu al món amb la peça del Quico Sallés, us podeu descarregar tot l'àudio, que avui és la directora de CNI, hi ha una conversa 5 hores amb Villarejo, que en un moment donat ella diu que una persona com ell ha fet molta feina en favor de l'Estat. I aquesta és la senyora que avui dirigeix el CNI. Fora bo... que el CNI, amb la llei de secrets oficials que té, no la percebéssim com no pot parlar, sinó que està parapetada i té la força de no haver de donar explicacions a ningú. Amb això jo crec que té raó. Hi ha un moment que Villarejo ha dit una cosa que em sembla el moment de màxima sinceritat que ha tingut Villarejo avui en aquesta conversa, que l'he apuntat per aquí. Jo sóc l'únic que guardo el contingut de les converses, però no tinc... i per això m'he convertit en important. És a dir, estic al centre perquè han sortit moltes de les meves converses, però en realitat jo sóc un més d'aquesta trama i ell és un més d'aquesta trama, perquè a mesura que s'ha anat rascant, ha sortit Martín Blas, han sortit Eugenio Pino, no ho oblidem, el DAO, que era responsable de la Policia Nacional Espanyola. El DAO ha sigut condemnat a un any de presó, només a un any de presó, pel pendrive dels Pujol, d'acord? Si aneu a la Maroteca ho trobareu. Resulta que el jefe directe de Villarejo ha rebut una condemna d'un any de presó per haver utilitzat aquell pendrive dels Pujol que va servir per tot el que després ha vingut. Aquest senyor li va caure un any de presó només, un any de presó. En el Villarejo n'hi han caigut 19 per les causes per la revelació de secrets. Ara ens enrotllaríem molt, però té a veure amb una picabaralla entre dos gabinets d'advocats, en què ell va aconseguir uns telèfons, tot de coses molt menors comparat amb tot el que estem parlant, perquè aquí estem parlant d'amenaces, estem parlant de coses molt serioses. Per tant, Villarejo és un poca vergonya, sense vergonya, delinqüent, ha delinquit a consciència. Oui, segur, perquè està acreditat pels àudios, vull dir, és que, i a més ell ho confessa, vull dir que ell ho confessa, ell li ha dit a l'Artur Mas, sí, nosaltres pensàvem que vostès estaven cometent delictes i ell ho ha dit públicament i també ho va dir a l'entrevista al Fax, por la madre y por la patria, con razón o sin ella, i ho ha fet. I ho ha fet, i és un instrument més, i no se n'amaga.
No, no, perdona, crec que en això és l'única cosa que discrepo de tot el que has dit fins ara. No crec que sigui només un instrument. Arriba un moment en el que la infraestructura de la que disposa està tan ben engreixada, és a dir, ella acaba tenint una gran empresa en l'àmbit de la seguretat, es converteix en un actor que sempre necessitarà... per acabar cobrant, no? Perquè tot això molt de patriòtic, però al final
tot això val calés.
És pasta per a coca, per a beure, per a menjar, per als fills, per als vicis. Sempre necessita un client, però és un actor. Uh-huh. És un actor, no és un uniformat que passa
no,
per allí.
Jo crec que és un actor, sens dubte. I quan tu vas i mires qui eren els directors de seguretat de la majoria d'empreses de l'IBEX 35, tots són excomissaris de policia. Ara tots són exmembres del CNI, per cert. Ara, quan tu fas aquesta mateixa cerca, tots són persones que haurien estat vinculades en el CNI en alguns casos. Per tant, per tancar, Jordi,
sí.
Jo voldria veure els mitjans d'abast estatal, uh-huh, perquè aquest senyor ha operat a l'Estat, i amb recursos de l'Estat, amb interès per parlar no només amb aquest senyor, sinó amb els seus col·laboradors directes i amb els seus caps directes per aclarir això. I resulta que aquest senyor només parla a TV3, avui i demà a RAC1, al Món fa el seguiment, Público fa el seguiment, però fixa't que quan Público ha tret coses, la resta de mitjans han fet veure que passava per allà, etc, etc. I això és el que a mi em sembla que posa en valor les coses que aquest senyor pugui acabar explicant.
Permeteu un instant, sisplau, que vull escoltar el Miquel Sampre, vull escoltar el Teresa Cunillera, per donar la publicitat, i evidentment, durant tot aquest procés, han passat coses. I no han passat per aquest estudi, sinó que han passat per la redacció. Per la redacció, perquè evidentment, quan hi ha una potència com aquesta, la primera ja la sabem, ja fa una estona que ho hem dit, que és que el Barça podria entrar de ple, ja ho hem explicat, el Barça, davant d'aquestes declaracions de Villarejo, o hi ha rectificació pública o hi ha querella criminal. Uh-huh. El Barça ja ho ha dit públicament, ho avançàvem aquí al RAC1 fa uns moments, però hi ha més coses. Hi ha més coses. Un moment, estres, que ho estic fent a sobre.
Ho sabia. 1, 2, 3, 5!
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, nuestros expertos te asesoran y acompañan durante todo el proceso para hacer tu hogar más verde. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
A Instituts Odontològics, la tardor arriba amb un 20% de descompte en odontologia general per a tothom. Vine amb els teus i entra en el sorteig d'un viatge màgic per a dos adults i dos infants. Demana cita ja a ioa.es o trucant al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Mira, filla, ja he pintat la paret.
Sí, sí, la paret i el meu peu. Posa't ulleres, papa.
Si no hi veus bé, vine a General Òptica. En el mes dels progressius tens tots els vidres al 50%. Aprofita-ho. General Òptica, la teva mirada ets tu.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar per primera vegada a la història el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure, si fins i tot l'Orgull Friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi?
Amb mi dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Soc en Lluís, de Carglass. Si has tingut un impacte al parabrisa, segur que això et sona.
No.
Què? Per això, entra a Carglass Ponés i demana cita. En 30 minuts te'l reparem perquè recuperi la resistència.
Carglass canvia, Carglass repara.
Allò de pel i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Vols estalviar a full? Doncs aprofita els cupons milionaris de Carrefour. Perquè fins al 10 d'octubre Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Ponés t'emportes un cupó de 3 euros per cada 12 euros de compra en articles de la promoció. Si compres 24 euros, te n'emportes un cupó de 6. I així fins a un cupó màxim de 45 euros. Vas canviable per les teves pròximes compres. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
El perquè de tot plegat.
10 minuts i les 11 en punt del matí. Deien que havien passat coses aquest matí. Sí, han passat coses, jo de bo necessito vacances. He de dir que demà, com dèiem, una conversa, i ho explico aquí perquè no sigui... La conversa de demà amb Pablo Iglesias amb el comissari Villarejo és la segona i última, de moment. Pablo Iglesias, la història és que també un altre que va acceptar el segon 3. Aquest sí que no va tenir cap mena de dubte. I es va fer a Madrid, es va registrar a Madrid. Si la conversa amb el president Mas va ser dijous, la de Pablo Iglesias va ser dimarts a la tarda en un hotel també de, en un hotel de Madrid. La conversa de demà gira entorn de l'altre dels dos casos que van ser també molt, molt, molt llaminers i molt cridaners, que és la famosa operació PISA, que és Pablo Iglesias S.A., i el famós robatori del telèfon de la, de l'assistenta, sí, de Pablo Iglesias, que és la Dilma, com es deia, Dilma...
Dina Bulsaham.
Dina Bulsaham. Pues amb ella, amb ell parlen d'aquests temes i ells en tuben cara a cara. Hi ha un tema que sempre Pablo Iglesias ha fet i que l'ha fet més gran, que és el tema de la, el tema que les tertúlies dels dilluns amb aquells habituals notàvem, que era el tema de la seva relació amb determinats periodistes. També surt aquest tema amb el comissari Villarejo i Pablo Iglesias demà al Monarracú. Però demà tindrem feinada. Demà tindrem feinada. Jordi Planell, per què tindrem feinada? Perquè ens ha arribat... Ui, m'encanta això, perquè és tornar a la meva infantesa, que és obra en mi poder. Això ho deia José María García quan tenia un document. Quan tenia un document. I tenim un document que ens ha arribat avui, que estem intentant de... intentant d'aclarir i de confirmar i de verificar. Pots explicar més o menys de què va?
Sí, l'estem bastegant mica en mica i analitzant, però sense donar massa pistes...
No, no diguis res, perquè si no, sí, el basteguem i el vomitem.
És una conversa de José Manuel Villarejo amb un dels seus lloctinents a Catalunya, uh-huh, en què parlen de Joan Laporta.
Va, perfecte. És un àudio, això, eh?
És un àudio.
Va.
És una de les famoses gravacions de Villarejo?
Sí. No, però si ell no grava.
No. Ell no grava, efectivament. Ell no grava. Aquesta és una cosa que ha passat avui i que demà ho escoltarem.
Demà ho escoltarem.
Va? És llarg?
2 minuts i mig, més
no
o menys.
Llarg, trobo. Val. Perfecte. Això una. La segona.
La segona és que s'ha posat en contacte amb nosaltres Josep Pujol Ferrusola.
Evidentment.
Que durant l'entrevista feia una pregunta a Villarejo i Villarejo ha evitat respondre-la d'entrada i ha relatat un episodi que afectava un amic de Josep Pujol Ferrusola que hauria mort en unes circumstàncies una mica estranyes, en una nit de festa, etc. Doncs bé, Josep Pujol Ferrusola especifica que efectivament el juliol de 2012 un conegut i amic seu va morir a Madrid en una nit de festa, però explica que ell no estava en aquell moment amb el seu amic quan van ocórrer aquests fets. Diu que ho lamenta, li hagués agradat ser-hi per poder-lo acompanyar, però diu que no hi era. Explica que les insinuacions de Villarejo són manifestament mentida i el convida que si té proves del que afirma, doncs que les presenti. I a més també desmenteix el que insinua Villarejo sobre els suposats comptes dels Pujol a la cuenta Soleado, amb Arturo Fasana, etc. Ho desmenteix categòricament. Un altre cop el convida a portar proves si és que les té. Recorda, com ja hem explicat durant l'entrevista, ho hem matisat, que el cas de les oficines del Banc Santander, aquells 3.000 milions d'euros que van afectar el germà de Josep Oleguer, ha quedat arxivat. I a més, vol també enumerar una sèrie d'acusacions contra Villarejo i les clavegueres de l'Estat. Recorda que ha patit amenaces físiques a la porta de casa seva, que han robat a casa del seu germà en dues ocasions, que els hi han robat també tots els ordinadors, i denuncia també escoltes a telèfons mòbils i seguiments sense cap ordre judicial. Per tant, diu que no només ell no ha comès cap dels delictes que ha enumerat Villarejo a l'entrevista, sinó que ha estat víctima de totes aquestes amenaces, coaccions, seguiments il·legals per part de les clavegueres de l'Estat amb Villarejo al capdavant.
Val. Una cosa que puc confirmar és que també estan passant coses. Demà, com estan passant tantes coses i aquests àudios i tal, i ens està escoltant i tot plegat, demà a les 10 Sandra Rossell serà aquí al Món RAC1. Val? Ho dic perquè demà, amb tota aquesta història, demà el Sandro també es vol explicar, demà a les 10 Sandra Rossell, després d'escoltar aquest famós àudio que tindrem a les 9, doncs demà el Sandro estarà aquí, digue'm, perdona.
I una altra cosa important, en el cara a cara de demà amb Pablo Iglesias, Villarejo dona més detalls sobre el cas Sandro Rossell i també sobre el cas Negreira.
Ah, sí, és veritat, no me'n recordava.
Per tant, també podrà reaccionar a les novetats que demà escoltarem per part de Villarejo.
Bueno, vaig a comprar una trompeta i un embut, me'l posaré al cap, com els dibuixos de Mortadelo i Filemón, que són uns clàssics, com saps, Mario Escarol, i seguim pelante. Miquel Samper, què dius?
Bé, jo estic d'acord amb que sinvergüenza és millor que poca vergonya. I si es diu pujant una miqueta el to, doncs encara més, perquè és deplorable que un personatge d'aquestes característiques estigui en llibertat. I dic que estigui en llibertat perquè quan el Josep feia menció que té un indult encobert, jo pensava, per exemple, que quan el, crec que el 2 de novembre de l'any 17 van anar a declarar un divendres els després presos polítics, van tenir la institució de la presó provisional, que és la contrària a la de la llibertat provisional. És evident que no hi havia possibilitat de reincidència delictiva en la mesura en què hi havia una intervenció per part de l'Estat i que, per tant, no tenien domini sobre les seves conselleries. És evident que hi ha mecanismes a dia d'avui, doncs, com per poder tenir una persona retinguda sense que surti de l'Estat amb la simple entrega del passaport, però moltes més, fins i tot fins a arribar, doncs, a la pulsera aquesta electrònica. I, en canvi, aquest senyor, amb una condemna de 19 anys...
Ha estat 4 anys a la presó, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, però ara té una condemna, ara té una condemna de 19 anys, de la que només ha complert 4 anys... i no conec quin és el motiu del recurs, si aquest recurs demana l'absolució o demana rebaixar-la a 12 o a 13 o a 14. És una atròfia del sistema, és a dir, no és normal que s'apliqui la institució de la llibertat provisional o de la presó provisional a les persones amb diferents criteris com aquest, quan tan acreditada estava la no reiteració delictiva per part dels després presos polítics com la impossibilitat de sortir, com en el cas d'ell. És més, ell ha reconegut fins i tot que malgrat estar jubilat segueix col·laborant i treballant. Per tant, la seva reiteració delictiva sí que no està acreditada, com era el cas dels consellers, que evidentment no podien tornar a fer els delictes que presumptament van fer en el seu moment. Jo només estaria d'acord amb una cosa que ha dit, que és que la gran majoria dels jutges i els fiscals són bona gent, faltaria més que el poder judicial la gran majoria no fossin bona gent i bons professionals, i que els fiscals la gran majoria no fossin bona gent i bons professionals. El que passa és que el percentatge, per petit que sigui, dels que no ho són, que deu ser petitíssim, podreix el nostre sistema. El podreix. Que aquí es vingui a crear la confusió, i ho parlava amb la Tere abans, amb la Teresa, sobre el que són els fons reservats, sobre el que es pot fer, el que no es pot fer. Escolteu, L'Operació Catalunya i totes les intervencions que ha fet des del Ministeri de l'Interior no es poden fer. És a dir, ni qüestions d'intel·ligència ni qüestions de seguretat nacional permeten que no es facin les coses si no és amb l'intent d'evitar un delicte flagrant o amb l'autorització d'un jutge. És a dir, agafar i fer tot el que s'ha fet i que això no tingui conseqüències jurídiques i penals és una atrofia.
Però és que, Miquel, hi ha un àudio publicat, perdona, només una cosa, hi ha un àudio publicat pel Confidencial, jo diria que és públic, dient, on hi ha una conversa de Fernández Díaz amb Villarejo, no, amb un intermediari, amb Villarejo, dient, això que parlarem ara no ha passat, eh? Això no ha existit,
eh?
I no ha passat res.
Ho recordo perfectament.
Vale? És a dir, quan jo em queixo que l'Estat no vol investigar quan hi ha hagut disfuncions al més alt nivell, que estem parlant del Ministeri de l'Interior, és que, d'acord, Villarejo està condemnat, però és que aquí se'n va de rosites tothom.
Tothom, ah? Tothom. I és el que deia Josep Martí abans.